Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Amics i amigues, avui el nostre programa el dediquem a les delegacions. La Mari Bometón ens aproparà a la delegació de Missions a través del testimoni d'Isidre Sans, un missioner que porta 30 anys entre l'Equador i Perú i que es troba a la nostra diòcesi donant diferents xerrades a instituts, escoles i parròquies. Sense oblidar les altres seccions del programa, comencem!
Aquests dies, a propòsit del comunicat d'ETA, tots els mitjans de comunicació han buscat opinions de polítics, analistes i, evidentment, de víctimes del terrorisme. Sembla que acaba un temps de patiment i incertesa. Però si la renúncia a les armes no és fruit del reconeixement de la injustícia del mal ocasionat, si la renúncia no és fruit de considerar la violència com una equivocació fatal, serà molt difícil arribar a la reconciliació. No hi ha cap construcció política sòlida si no hi ha intenció d'entendre's. Les persones ens juguem tot en la noblesa del sentit dels nostres actes. I en situacions com aquesta, l'Evangeli ens dona pautes clares sobre com construir la convivència. Si la societat es conforma amb respecte exterior, l'Evangeli ens demana transformacions interiors. El crucificat del Calvari construïa la nostra llibertat perdonant els qui el crucificaven. A les víctimes se'ls demanarà que d'una manera o altra perdonin, però aquest difícil i necessari perdó no donarà els fruits desitjats si els perdonats no senten un profund penediment, el manifesten i l'agraeixen. La pecadora als peus de Jesús, la que molt estimava perquè molt se l'havia perdonat, és una bona imatge. I em podreu dir que l'Evangeli és una utopia. Però si no és així, canviaran les formes de pressió, però continuarà el menyspreu i el dolor.
Vicente Ortín Aranda, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Cristians a la manifestació del 15 d'octubre.
Dissabte dia 15, centenars de persones varen sortir als carrers per participar a la manifestació tinguda pels carrers de Lleida, en coordinació amb les altres manifestacions en quasi un miler de ciutats més d'arreu del món, demanant un canvi en la manera de gestionar la crisi actual. La manifestació, que va transcorrer pacíficament i amb un ambient festiu, compta amb una neta varietat de participants, entre els que hem pogut veure pares i mares amb els seus fills, joves, adults i persones grans. Val a dir que entre els manifestants hi varen reconèixer persones cristianes de la nostra diòcesi.
Inauguració a Lleida d'un nou servei per persones en estat de necessitat.
Dimarts dia 20, la Fundació Arrel Sant Ignasi de Lleida, que s'ocupa de les persones que viuen en situació de sense llar, va inaugurar davant més de 60 persones un nou servei en el que es distribueixen aliments a persones necessitades d'una manera. Cal assenyalar que aquesta distribució, que venen fent des de fa anys, es du a terme de manera molt digna per les persones necessitades, donat que cadascuna rep una cita personal amb dia i hora i és acollida per una persona voluntària que l'acompanya en la tria dels aliments que necessita. Les principals dades d'Arrel Sant Ignasi en el que portem d'any són 1.244 persones ateses i 4.643 lots d'aliments repartits.
Les Càritas de Lleida, Solsona i Urgell es coordinen.
Aquestes tres càritas diocesanes, des de fa varis anys, venen unint esforços tot coordinant progressivament la seva acció social. En aquesta línia cal assenyalar la trobada conjunta de formació que han tingut el passat divendres dia 21 al Santuari del Sant Crist de Balaguer. Dit encontre ha reunit una quarantena de persones contractades i voluntàries de les tres càritas. El delegat diocesà de Càritas de Vic, va fer una conferència tractant de les característiques principals que han de tenir els agents de Càritas en el context actual. Seguidament, els participants es reuniren en petits grups per dialogar. Cal destacar el bon ambient regnant i l'enfortiment dels llaços entre les tres Càritas que caminen en terres lleidatanes.
Sinergia Africana, un nou grup d'africans i lleidatans.
Divendres, dia 21, una trentena de persones assistiren a la sala de conferències de la Biblioteca Pública de Lleida a la presentació d'aquest grup anomenat Sinergia Africana, que neix amb la voluntat de presentar altres dimensions positives d'Àfrica, que generalment no es coneixen. En aquest acte, quatre homes i una dona, tots ells africans i residents a Lleida i Girona, dugueren a terme una interessant conferència amb el títol La noció de família africana i els seus valors. A la fi del diàleg obert amb els assistents, Sinergia Africana obsequia a tothom a una degustació d'una beguda tradicional dels seus països d'origen que fou molt apreciada pel públic lleidatà.
L'entrevista.
En l'any europeu del voluntariat i en aquest mes d'octubre de clara tradició missionera, és bo i agradable i espero que molt beneficiós el atensar en aquest espai a un missioner, a una persona que ha portat al terme més ampli la seva condició de voluntari. Per això hem convidat al missioner Isidre Sans, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I dir-li, doncs, on va néixer i quan a la vida religiosa.
Ui, això ja és una miqueta... Però ho dic, farem el que podrem. Ha fet ja 44 anys de sacerdoci. Uh-huh. I, a més de sacerdot, a més, jo tinc la vocació missionera religiosa comboniana.
I per què? Per què, precisament?
Perquè comboniana? Em dóna la gana.
Molt bé.
Jo, quan me parlen a gira, els dic això. És ara, amb més pau i més tranquil·litat, el Senyor m'assembla que m'ha cridat per aquest camí. Uh-huh. Jo estava de seminarista a Tarragona, uh-huh. Vaig passar 8 anys al seminari de Tarragona, i en cert moment, per tantes circumstàncies, la mare es va morir, la meva germana estava al convent de la Vetlla de Tarragona, i per motius per poder cuidar la mare no va tenir de sortir. I llavors jo, la mare moria a l'abril del 62, uh-huh. I jo el juny del mateix 62 ja sortia de casa per anar a començar el noviciat dels pares comunians a Itàlia.
Qui sou i quina finalitat tenen els pares comunians?
Els pares comunians som una de les congregacions italianes, de fundació italiana, que Monsignor Combone ha estat ja canonitzat ja fa 5 o 6 anys, no sé de l'any 3, que som exclusivament missioneres. És a dir, aquells que només es dediquem d'una forma especial a les missions, però a la missió fora. Però mentre estem o procurem viure la missió fora, tenim de tenir tot un nivell, tot una estructura, tot unes forces que des d'aquí ens ajuden a poder viure millor la nostra missió allà.
Com viviu la vostra espiritualitat? Allà o aquí?
Allà o aquí, perquè som missioners, sigui allà, sigui aquí. La nostra espiritualitat és agentes. És a dir, dedicar-se als més pobres i als més necessitats, però amb una condició, sempre en església. Anem on l'església creu més oportú. Comboni, quan va fundar la congregació, que bé, no va ser fundada ja després de la mort de Comboni, perquè ell no va ser comunià, en el sentit, no va ser religiós, després, a poc a poc, seguint la doctrina, l'exemple, el testimoni de Comboni, vam començar els comunians. Ell va néixer, ell va dir, la seva trajectòria era Àfrica. Mm. Era Àfrica. I en aquells moments Àfrica semblava la més necessitada i l'Església en aquell temps va dir l'Àfrica és el més. Però després va venir Pius XII l'any 50 i pico, 57-58, i ens va dir, escolteu, només hi ha alguna cosa més que l'Àfrica. El món és rodó. per què no aneu també vosaltres a Amèrica? I això va portar una miqueta de terratrèmol a la congregació. I alguns no, només estan per l'Àfrica. Jo, sincerament, us dic, m'he barallat amb algun dels nostres. Jo m'he fet missioner per anar a l'Àfrica. Doncs jo no. Jo m'he fet missioner per viure a l'Església i on l'Església, a través dels nostres superiors, creguin oportú que hi puc anar i que puc servir.
Discutir coses positives dona vida, dona
vida,
i per tant, sense
vida,
cap dubte,
sí,
segurament va sortir guanyant el món.
El món,
no obstant, Daniel Comboni va ser una persona que de seguida va creure que s'havia d'incorporar a la missió a la dona. I per tant, li voldria preguntar, en aquesta època que estem vivint, que no tothom considera que la dona està en el lloc que li pertoca dins de l'Església, és engrescador que al segle XIX, doncs Daniel Comboni ja pensés en aquesta realitat present de la dona com a tal.
Com
ho veu, Isidre?
Meravellós, és que meravellós. És que l'home i la dona formen una comunitat. L'home sol no pot fer res, i la dona sola tampoc. Ara, normalment els cristians formem aquesta comunitat en el matrimoni. I l'home i la dona, marit i muller, no sé si tu estàs casada o soltera. No.
Estic casada i tinc quatre fills.
I quatre fills, me n'alegro tant.
I dins de l'Església potser tenim un paper determinat, però em refereixo a nivell jeràrquic, quan molta gent voldria que el paper de la dona fos diferent. Ho hem de triar. I com la dona ens podem sentir incorporats plenament a l'Església i, en aquest cas, les vostres missioneres.
Ara, ja des de Comboni, ja tenim la religiosa comboniana.
Uh-huh.
Inclús elles van ser fundades abans que nosaltres, com a religioses, abans que nosaltres. Perquè Comboni va veure la necessitat de la presència de la dona en aquelles latituds, en aquelles problemàtiques de les hores, de, sobretot de la salut, i la, sobretot de la situació de la dona africana. I ara ja, més anant endavant, hem vist també que, encara que Comboni, clar, no pot veure tot la realitat, però ja profetitzava, i ara tenim ja també nosaltres els laics combonians. I ja, més abans encara, tenim, com ne diuen això, les seculars combonianes. Les seculars combonianes. Que ara, dins de l'Església, per mi, té el mateix valor, la dona que l'home, l'home que la dona. I no perquè jo sigui sacerdot, soc més que les dones, o que vosaltres perquè no pugueu ser capellans, no. Tots tenim la mateixa missió. I una cosa que en aquests dies no em cansaré mai de repetir. Déu ens ha creat, i per tant, Déu ha creat i continua creant, i ningú és inútil. Ningú és inútil. I només, això sí, en la mesura que sapiguem descobrir aquesta presència de Déu que ens envia, el lema del Domum d'enguany, així com jo us he enviat, us envio jo, en la mesura que fem això, l'home i la dona, siguem allà on siguem, som missioners i, per tant, a les mans de Déu.
Abans, de tota manera, potser ja ho havia contestat, però m'agradaria aprofundir en un tema concret i seria ser missioner des de l'Església. És a dir, avui, gràcies a Déu també, sense dubte, hi ha una sensibilitat especial, si més no a nivell de cooperació, de moltes persones, molts laics, que donen també la seva voluntat o la seva intenció d'horari o el seu temps dins de qualsevol de les ONGs que treballen d'una manera ferma. Però, Isidre, quina diferència podríem comentar, no marcar, sinó comentar, entre un cooperant i un missioner?
Jo no faria distincions. A veure, la missió és per tothom. Sí que els que quedeu aquí, que els qui, per la gràcia de no la sort, a mi la sort no existeix. La sort no existeix. Cadascú tenim un camí i que toca a nosaltres, a través de la família i a través de la comunitat, saber descobrir-lo. Això sí. Doncs aquí és la mateixa missió per tothom. Ara, dins de la família, que formem l'Església és una família, dins de la família no tots tenim la mateixa funció. I cadascú, segons la funció que té, la mare com a mare, la pare com a pare, els avis, els tios o tots els de frente, i els nanos, els nens, des de la infància, allà des del sí de la mare, fins allà, cadascú tenim una missió. Per tant, sigui cooperants, sigui missioners, som tots missioners per mi, som tots iguals. Només que cadascú, segons aquesta presència, aquest cervell de Déu, no sé com dir-ho, que ens diu, tu seràs cooperant, tu seràs sacerdot, tu seràs religiós, tu seràs seglar, tu seràs el que sigui, tu seràs... però tots en l'Església. I tots tenim de ser missioners i col·laboradors a baix el bisbe del lloc on ens trobem, perquè ell és el representant directe de Déu en la línia del Papa, naturalment.
És una bona ocasió per reconèixer que, evidentment, és necessari que tothom tinguem un punt de referència, que us poseu al servei del senyor bisbe de cada lloc allà on se va, i, evidentment, que tot aquell que està cridat a ser generós i dona part del seu temps i de la seva vida és missioner. Però jo torno a incidir, missioner des de l'Església, pont entre gent i gent. Portar l'Evangeli cap allà significa una diferència.
No, jo no diria, no. No, perquè tota l'Església és missionera. Tota l'Església té de ser missionera.
Però tota la societat també.
Tota. Si estem batejats, si creiem en Déu.
Per això...
Si creiem en Déu, si no creiem en Déu. Però també, encara els, inclús els no creients, ara tantes ONGs que no són creients...
Per aquí anava, Isidre. Ah, doncs evidentment estan fent el seu paper i l'hem de valorar, l'hem d'agrair. S'ha de tenir en compte, s'ha de col·laborar amb totes aquelles ONGs que puguem. Però... ja ser missioner no és aquella idea de fa potser un segle abans, no? A bateixar indígenes i a, cre... no, a fer els fills de Déu, no, a no. Considerar els fills de Déu,
fills de Déu
i tenir-los presents.
I que puguin ells descobrir el seu camí.
Com se viu l'Evangeli quan s'està en un terreny en el qual la majoria no són creients?
Això és un altre... potser per una part més fàcil, més senzill. Per el fet de que et veus tan impotent... Jo només us puc dir, quan me trobava allà a Cerro de Pasco, al Perú, als 4.300 metres d'altura, que més d'una vegada m'ha vingut la temptació. Però tu, Senyor, encara existeixes o ets no sé què? On estàs tu? No veus aquesta situació? No tant de la gent, sinó allí d'aquestes estructures mineres, d'aquestes estructures que, com diem ara, sobretot, o certes ONGs que jo respecto, eh? Respecto. Dios perdona siempre. L'hombre i la mujer, alguna vez. La naturalesa, jamás. I aleshores, bé, que en aquestes latituds es veu més la força de Déu i no la nostra.
I aquella força de Déu en la que, sense dubte, creiem, suposo que a dalt d'una muntanya i sentint-se potser una mica lluny de la seva pròpia família, de la seva pròpia realitat, lo important és trobar-se amb Déu, amb aquell Déu Pare que ens estime a tots, sense dubte. Però vostè, concretament, què és el que ha estat fent tots aquests anys de missió? I després, si vol, ens explicarà què és el que fa ara, concretament, què és de la manera que hem començat.
No és fàcil compartir aquestes experiències. Estem de viure. Uh-huh. Allí, en aquelles altures, aquesta presència de Déu, però veure'n tants problemes de la gent, tanta la situació de la dona, la situació de la canalla, la situació d'injustícia, d'aquesta naturalesa que no està respectada. Ve un moment que diu, amb temptació, Senyor, estàs adormint o què fas? I llavors ve... que aquest sentit d'església.
En què consistia, concretament, la seva tasca?
Fer escoltar la gent i amb ells procurar descobrir la presència de Déu, el que necessitaven en aquell moment. Per això vam fer el consell parroquial i amb circumstàncies molt doloroses, allà amb qüestió de diferents barris de la ciutat, diferents generacions, i sobretot la qüestió social, que ens trobàvem amb estratègies no fàcils. I llavors allí, amb la paraula de Déu, procurant acompanyar aquest poble religiosíssim, en general molt religiós, però mancat d'una formació humana i cristiana. I aleshores, a través de grups, a través de la catequesis, a través de la litúrgia, a través, no sé, del santoral i de les festes que allí viuen i experimenten d'una forma especial, la festa de la Creu, la festa patronal, d'allà estàvem a la parròquia de Sant Joan, els difunts, tot això omplia de tal manera el nostre programa que cada dia teníem, per una part, coses meravelloses, però per altra part que dim, i ara què farem?
Viure les tradicions i posar-se sense dubte al costat del poble. L'Església cada vegada més al costat d'aquell que la necessita. Càritas, aquí a Espanya, està fent una tasca cada vegada més àmplia per una necessitat vital de la societat i de les circumstàncies que moltes de les vegades l'administració no hi arriba. Doncs la mateixa qüestió seria de cara a vostès. Creu que la humanitat en general, la població en particular, valorem el que l'Església fa de cara al bé comú?
Jo crec, a veure, en la mesura que ens diem Església, sí. Uh-huh. En la mesura que no vivim l'Església, no. Perquè només aleshores anem a lo que es veu, a lo que es toca, a lo que, no sé, a tants batejos, tants no sé què, tants no sé quantos, i això no és, l'Església. O només això no és Església. Sinó que tenim de formar comunitats vives, que cadascun al seu lloc, per formant tots com els castellers, com la ballana, com la sardana, que tots a la veu del cap de colla sapiguem ballar junts i sapiguem construir i descarregar el castell junts. Perquè sembla que el castell, si no està descarregat, no punteja.
Això és Església viva, no? I quan se senten algunes discrepàncies de cara a les jerarquies, cal recordar, l'Església també és tota aquesta gent que tenim estesa pel món. Els missioners i les missioneres que dediquen el seu temps i la seva ànima precisament a treballar en aquest àmbit que vostè diu. I ara, concretament, què fa un missioner que ha arribat des de tanta tasca d'allà i aquí es troba igual acollit? Aquí continuarà igual amb la seva feina?
Procurem fer-ho. No sempre hi es fa. Però l'Església és la mateixa allà que aquí. I aquí també es tenim de proposar, o almenys procurem, a l'Església local sota el bisbe. Per què? Continuant com a religiosos tenim la nostra estructura, però com a pastoral o com a animació missionera o com a treball per la gent, tenim d'estar a les ordres del bisbe. Sempre amb serenitat i pau i aportant les nostres experiències de forma que, com el Papa ha dit tantes vegades, nosaltres els que hem tingut la gràcia, no la sort, per mi la sort no existeix, només la gràcia, tenim de ser els anells, entre allà i aquí i allà. De forma que siguem aquí, som igual de missioners, i siguem allà, som igual de missioners, i tots junts fem la tasca.
Isidre Sans, missioner cambonià, només la despedida precisament amb un missatge curt de vostè a tots aquells que puguin escoltar-lo i que els hi arribi al cor.
Jo no us voldria dir això, no us espanteu. Tenim un amo que ho sap tot i que ens ha cridat a mi com a sacerdot i missioner religiós i cambonià i cadascú de vosaltres per lo que sou. Però tots junts formem aquesta sardana, ballem aquesta sardana i construïm aquest castell. Estem atents, cor net i braços ben oberts. Senyor, a qui em teniu, disposeu de mi, perquè només així jo podré ser feliç.
I així passem al següent espai del nostre programa amb la agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Cadena de pregària per les vocacions.
La Delegació Diocesana de Vocacions ens convida a pregar per les vocacions el dia 3 de novembre, que és un dels 3 dies que t'ha assignat la Diòcesi de Lleida per a pregar per les vocacions d'una manera especial durant aquest mes de novembre. Lleida s'uneix així a la iniciativa que venen duent a terme des de fa 7 anys les diòcesis amb seu a Catalunya.
Adoració nocturna.
Dimarts 1 de novembre, a les 22 hores, vigília extraordinària de pregària i adoració a la parròquia de Sant Llorenç de Lleida.
Curs d'educació afectiva i sexual, tercera part.
Aquest curs, impartit a Lleida per la Fundació Desarrollo y Persona, és dirigit per la doctora Nieves González Rico. Les dates seran el divendres 4 i dissabte 5 de novembre a la Casa de l'Església Diocesana. Per a més informació, trucar al telèfon 973 27 28 64.
Noves ordenacions.
El diumenge 6 de novembre, a les 5 de la tarda a la catedral, el bisbe de Lleida ordenarà diaque a Manuel de la Varga, vidu i pare de família, i a Lucas Francisco Ebung Etjang, diaque diocesà originari de Guinea Equatorial. Aquest darrer serà ordenat prevere.
L'esperança no és realitat ni quimera. És com els camins de la terra. Sobre ella no hi havia camins. han estat fets de les persones que hi han passat.
Lu Jun, escriptor xinès.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Ordenacions a la catedral. El proper diumenge, dia 6 de novembre, podrem novament participar amb goig de la celebració del sacrament de l'orde que rebran dos germans nostres, un en el grau de diaca i l'altre en el grau de prevere. Serà a la nostra catedral a les 17 hores. Vull convidar-vos a donar gràcies plegats per aquest nou regal de Déu a l'Església de Lleida. Aquests germans que han volgut dir sí a la crida del Senyor encarnen històries molt diferents i fins i tot insospitades. És cert que l'Esperit de Déu és multiforme en els seus dons. Ell bufa on vol i ho fa de manera inesperada i sempre sorprenent. En aquest cas, els candidats al sacrament de l'orde són el diaca mossèn Lucas Ebung, guineà i membre del nostre seminari des del temps del bisbe Ciuraneta, i el senyor Manuel de la Varga, viudo que camina pastoralment amb nosaltres ja fa 2 anys, després de la necessària preparació acadèmica a la Facultat de Teologia de Barcelona. Demanem per a tots dos la gràcia d'una total identificació amb el ministeri que rebran. Sabem que l'eficàcia substancial del sacrament de l'orde no depèn de la santedat del ministre, però no podem deixar de banda la seva exigència objectiva que ens demana als cridats el compromís humil i pacient d'harmonitzar la nostra vida amb la santedat del ministeri que se'ns confia. Avui i sempre tots hem de donar un vigorós testimoniatge evangèlic. Com se'ns demanava durant l'any sacerdotal, l'any 2009, i per tal de no comprometre l'eficàcia del nostre ministeri, cal viure impregnats per la paraula de Déu, fent que ens alimenti de debò i deixi pejada les nostres actituds i pensament. De la mateixa manera que Jesús va cridar els 12 per estar amb ell, i només després els envià a predicar, també ara els cridats cal que assimilen aquest nou estil de vida que el Senyor Jesús va inaugurar i que els apòstols varen fer seu. Als meus germans preveres em permeto recordar-los que són preveres perquè ell ens ha volgut així. Ens ha cridat i ens ha estimat així. I així encara ens vol i ens estima. Ell, que és fidel per sempre en l'amor. Som preveres perquè un dia ell ens vingué a l'encontre, cadascú de nosaltres sap com. A ell que ens cridava, li hem dit que sí, i des d'aleshores seguim, per la seva misericòrdia, desitjant i intentant voler allò que ell vol per a nosaltres. Sabem que no hauríem pogut ser preveres i ser-ho, malgrat tot, en la fidelitat, si no hagués estat ell que ens ho donés. Tot i que sempre ens semblarà poc el que hàgim pogut fer de debò, sabem que ho hem fet perquè és Jesús el qui ens ha donat de fer-ho i ens ha fet capaços de gestos de gratuïtat que nosaltres no hauríem mai pogut ni somiar. Confiem, doncs, aquests dos germans al bon Déu i a la Santíssima Verge Maria, demanant que suscitin en ells i en tots els batejats que participem de l'únic sacerdoci de Crist un generós i renovat impuls per tal de fer nosaltres fer nostres els ideals de total donació al Senyor i a la seva Església. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Avui, a través dels germans Isidre Sans, hem descobert la realitat missionera. I nosaltres, quina és la nostra missió? Aquest programa ha estat produït i realitzat per mitjans de comunicació social del Bisbat de Lleida. Els controls i edició, Alberto Vilela, i el que els ha conduït, en Francesc López.
De bata a bata, el Bisbat de Lleida.
Ràdio Estel.